Passeig musical amb Antoni Sabater.
Des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, us desitgem molt bon dia. Passen 7 minuts de les 11 del matí i donem inici a Passeig musical, a la part tècnica David Soler, a la presentació Antoni Sabater. Passeig musical és un programa de conversa i música amb el nostre convidat setmanal. Avui passejarem amb Enric Palau Casada. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i molt benvingut aquí al Passeig Musical de l'Espluga FM Ràdio. Parlem un moment d'Enric Palau Casada, que és un artista escultor i pintor i que des d'aquest divendres té obra exposada a l'Espai Art del celler Clos Montblanc de Barberà de la Conca, i estarà exposada des del dia 2 de desembre, el divendres o abans d'ahir, fins al 31 de gener. Enric, a la presentació d'aquest acte, a l'Enric Palau el van denominar com a autor de pintura matèrica.
Sí.
Però vostè més aviat ens diu que és escultor.
Escultor, sí.
Escultor.
De la pedra.
I tot és compatible, ser escultor, sí, però, ser pintor...
Escultor, que aquí diu de la pedra.
De pedra.
Perquè volia fer un aclariment. Avui en dia tothom és escultor, no? Tothom pinta, però no. Escultor de la pedra és l'escultor tradicional, el de tota la vida, el que feia Miguel Àngel, escultor de la pedra.
Sí.
A part d'això, pots modelar, pots tallar fusta, pots fer mollos... o materials moderns com ara, fibra de vidre, no? Però l'escultor sempre s'ha considerat el que treballa la pedra artísticament, que la gent això potser no ho sap, no? O sigui, quan diu escultor, és el que treballa la pedra artísticament. Lo de més, pues, són tallistes de fusta, modeladors, en fi.
Sí. Passem a quatre dades biogràfiques, sí, sí. CVs, Enric. Mira, vostè va néixer a Barcelona als anys 50 i és descendent de gent d'aquí a l'Espluga, del Ramon de Cal Sabatera i de Cal Panxó.
Sí senyor. El meu pare va néixer aquí, el meu avi, Ramon del Sabatera, i la meva àvia de Cal Panxó. O sigui, aquí al carrer de les Parres encara està la casa pairal d'on va néixer la meva àvia. O sigui, que totes les meves generacions són d'aquí de l'Espluga, diguéssim.
Després, els
seus... Per part de pare.
Després van anar a viure...
El meu avi era mestre picapedrer, no? I llavors, com diguéssim que en aquell temps no es guanyava molt bé la vida, el van contratar per la Sagrada Família, per fer pedres per la Sagrada Família, i van anar contratat allà, no? I després va acabar fent còpies per escultors, perquè era diguéssim mestre traçat de la pedra, no? És el que molta gent no sap, que la majoria de que diuen que presenten pedres li han fet els mestres picapedrers, mestres artesans de la pedra.
O sigui, vet aquí que vostè va decidir o tenia unes influències ja familiars.
Jo tinc actualment les eines del meu avi.
Després, als 5 anys, amb els seus pares, van emigrar cap a l'Argentina, sí. I uns anys més tard, quan ja en tenia 14, van retornar cap aquí, cap a l'estat espanyol.
Sí.
I aquí es va diplomar en restauració i es va llicenciar en Belles Arts, a la Facultat de Belles Arts de Barcelona.
Sí.
Durant 14 anys es va guanyar la vida...
Sí.
Passem amb això sí, amb els 14 anys durant 14 anys es va guanyar la vida fent retrats al natural de turistes i a les platges i als hotels de tot el món.
Tenia
que ser una vida una miqueta bohèmia i...
Bueno, jo sempre he sigut una mica diguéssim més o menys, no? Així, no? Jo ja abans de fer la mili ja vaig anar a Eivissa amb el temps dels hippies, no? I allà vaig estar un any i pico fent retratos als turistes. Jo feia retratos al natural, no? T'assentes i te fes retrato. Fins que vaig anar a la mili, clar.
Sí.
Se'm va acabar la història.
Vale, llavors va ser un tant i va començar un altre. Llavors devia ser allò que a vegades veiem amb el, per Barcelona, per dalt la Rambla,
amb el
cabaret.
I jo estic molt orgullós, perquè jo he trobat pintors que, com ja tenen una fama, les fa com vergonya dir que han sigut pintors de carrer. Jo estic orgullós,
Però això és una manera també de practicar contínuament.
Sí, cada, aquí no te pots equivocar, perquè si el retrat surt malament no te'l paguen. Ja. Això sí que és un aprenentatge. Això sí que és un aprenentatge. Te faran el retrato, si no, no agraden, no, no, no te'l paguen. Te tens que espavilar.
Després va treballar en diferents tallers d'escultura, no?
I
amb escultors de, com el Lluís Cera, pare,
i fill.
Del taller d'en Can Donadeu de la Llagosta. I després va compartir taller amb escultors de Vicente Romero Marín
Martín,
i Manuel Díaz Custedo.
Sí, durant 3 o 4 anys. Compartíem un taller, diguéssim, pagàvem el local a mitja, no? I cada un pues, feia la seva feina i, en fi.
Tot això considera vostè anys d'aprenentatge,
no?
Perquè aquesta gent, eren mestres.
El Lluís Cera és el... Bueno, actualment està el fill, no? És un dels pocs escultors d'Espanya que domina el treball de la pedra, perquè el treball de la pedra és molt complicat. A part de que sigui complicat, no hi ha seguidors, no hi ha aprenents. Perquè tu li dius a un xaval, vols començar a treballar la pedra? I quan porta ja picant unes hores te diuen que no les interessa. Les interessa l'ordenador, m'entén el que vull dir? Avui estem a l'època de l'ordenador, del mòbil, totes aquestes paretets, no? Picar pedra avui ja no... És un ofici que s'està perdent, però se perdrà, naturalment.
Però, en canvi, es deuen fer escultures potser amb altres materials.
Claro, per exemple, el que fa el senyor Plensa és material plàstic, fibra de vidre, reproduccions, tot això.
Clar, que potser sense...
Sense criticar.
Sense criticar el valor artístic que pugui tindre,
però,
ja però és
això...
més modelat, més moldejable,
sí, sí,
no?
Sí, clar, la fibra de vidre, pues, fas fang, fas un fang, una figura en fang, fas un mollo de guix i omples de fibra de vidre i s'acaba la història. I pots fer-ho el gran que vulguis i no pesa. I és més ràpid, i és més fàcil...
Permeti'm el desconeixement. En el cas d'aquest t'equivoquis, sempre ho pots rectificar.
Totalment. No? Totes les tècniques escultòriques se poden rectificar, a excepció de la pedra. Jo, per exemple, vaig fer un cap de fusta fa anys, i un dia vaig dir, aquest nas no m'agrada. Pues simplement vaig treure la fusta, vaig encolar un tros i vaig fer el nas nou, o una mà. No hi ha problema, en modelar no hi ha problema.
Després amb els vernissos al damunt se dissimula.
Se pinta l'oli i el que sigui, ja està. En canvi, la pedra, si t'equivoques, queda al punt. I es té que posar en pasta de i se veu. No queda bé. No queda bé. O sigui, la pedra, si t'equivoques, millor tirar-la, fas una altra. Sí, per això ningú treballa la pedra, ningú.
Perquè hi ha moltes hores
treballar la pedra. Treballar la pedra amb les tècniques de còpia de punts, compassos, que és una part tècnica. Avui se fa una reproducció amb làser, amb ordenador, perfecta, però no, aquesta figura no tenen vida, és una cosa morta. El que té vida és una cosa talla directa. Ahí se veu la personalitat de l'escultor, l'escultora, clar. Sí, sí.
Aquestes tècniques deuen ser molt antigues, aquestes que vostè em diu.
Jo, per exemple, treballo la pedra amb una tècnica que es diu talla directa, que guarda la distància, clar, és el que feia Miguel Àngel. Miguel Àngel agafava el bloc, començava per davant sempre i anava pels costats, però ho feia directament, o sigui, no és una còpia. El que feia Miguel Àngel és agafar un esbós de fang, posar-lo al costat i anar mirant i anar picant, que és el que jo intento fer, clar, amb el meu estil, clar. Jo el que no faré mai és una figura tipus Miguel Àngel. Tècnicament la podia fer, i no és falsa modèstia, però que ja estem en un altre temps. O sigui, quan estava Miguel Àngel no existien els ordenadors ni els avions. O sigui, tenim que adaptar-se als temps moderns, no? És com, per exemple, aquests pintors que fan un paisatge que ja es feia fa 300 anys, molt maco, però estan desfasats, perquè no és lo d'ara. Lo d'ara és la pintura matèrica. La pintura d'investigació, això és l'udar.
Que després hi entrarem, sí, amb el sí, tema sí, aquest, sí, perquè sí, això sí, també, sí, no, també és, sí, és un altre concepte molt... que ens ho pot aclarir.
Sí, sí, sí.
Tornem a anar amb això de l'escultura aquesta, sí, sí. Que de començar així...
Per davant.
Arribar-nos jo veig que si comences pel davant i vas anar a continuar, li dones perspectiva, oi?
Exactament. És una, la tele directa és una tècnica molt específica, molt específica, tothom la pot aprendre. Començar l'escultura, per exemple, jo ara faré un cap de granit, no? De granit, que pesa un bloc que pesa 300 quilos, això és poca cosa.
Llavors, que també precisem, el granit és un dels materials més desagraïts. Bueno.
Molt dur, molt dur. És una cosa, una pedra superdura. És el més dur que hi ha. Només ja, bueno, hi ha altres pedres més dures, però bueno, com és el basalt, però bueno, això ja és... Hi ha el pòrfit, que és... Bueno, el pòrfit és... Ja millor no parlar, perquè és com el ferro, és duríssim, les eines se trenquen, no? Llavors, què passa? Jo tinc un esbós de fang, que el posaré al costat, i vull que vingui per veure-ho, posaré al costat, faré una espècie de quadrícula, amb tèmperes, se marca, i ja està, és tota la guia que tens, com una espècie de quadrícula, i comences a picar, i amb el disco de diàmetre, clar, amb el disc avui avances molt, i vas picant, vas tallant, i vas mirant, que s'assembli, clar, que s'assembli. Al final, potser no s'assembla tant, però bueno, el que jo volia fer ja ho he fet, no? I jo, pues, és l'únic que m'agrada fer, talla directa, perquè tot ho sé, còpies, i he fet moltes còpies, i no, ja no m'interessa.
Enric, vostè també és un aficionat a la música,
sí,
oi?
Molt, sí,
I ens ha proposat, bueno, d'anar
intercalant... Sí, bueno, m'agrada una mica de tot, m'agrada una mica de tot, des de Mozart fins al rap, passant pel rock i passant per la bachata i passant pel flamenc i tot això.
Doncs fem un tastet de...
I sobretot la música italiana, Verdi, la música napolitana, és el que més m'agrada a la vida.
David, sí, sí. Ens tens amb alguna cosa de les que ens ha proposat l'Enric, oi? Endavant. Bé, tenim aquí el passeig musical d'avui a l'Enric Palau Quesada, que és un escultor i pintor que està exposant aquests dies en molts llocs, però com a lloc més proper a l'espai d'art del celler Clos Montblanc, aquí a Barberà de la Conca. I estarà, aquesta obra estarà exposada del 2 de desembre fins al 31 de gener. Hem escoltat aquest fragment de la petita serenata nocturna de Mozart, que és un dels molts compositors o músics que l'Enric té predilecció.
Sí.
et fa companyia a Mozart,
bueno,
treballant?
Espera, t'explico. Quan vull fer una obra, diguéssim, que me vull concentrar, no? Poso Mozart. Poso Mozart, perquè no, m'ajuda, no sé, m'ajuda, me trobo bé. Però quan faig, diguéssim, una obra que ja pràcticament està acabada, que ja he aconseguit tot, llavors poso O Sole Mio, O Sole Mio, i cançons napolitanes, perquè ja està la cosa feta, ja està la... Però mentre treballo, poso Mozart, o música, diguéssim, per relaxar-te una mica, no?
Sí. Que t'ajudi concentrat.
Exactament, sí, perquè no només és picat, hi ha moments que has de parar, mirar com va la cosa, si t'has equivocat, si t'has de rectificar. Per això sempre, una cosa que volia dir, quan se treballa la pedra en talla directa, has de tindre la precaució, de no, diguéssim, amb el disco, no tallar molt ni picar molt, perquè sempre té que haver-hi pedra per rectificar, perquè si comences a tallar directament, d'una forma, diguéssim, sense calcular, no? Pues a lo millor pot ser que jo al principi m'equivocava molt, ara m'equivoco menys, però clar, tallava molta pedra, després me faltava pedra.
Sempre per rectificar.
Això vol dir experiència. Per tant, la pedra que està fora i agafava una altra. Ara ja, amb els anys, ja vas més concentrat i ja pràcticament no tires pedres, no? Perquè a més són molt cares, eh?
Ja.
El màrbel de Macael és caríssim. Sí, són màrbels caríssims. A veure, clar, tens que concentrar-te al màxim, no? Sí, 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 sí.
Tornant amb les persones que han estat influenciades amb aquests anys d'aprenentatge,
mestres.
N'havíem esmentat uns quants, sí. Però també, és que n'hi ha més, vostè també havia treballat amb Subirachs.
Bueno, no és, aviam, jo treballava al taller de Can Donadeu, no?
Sí.
Amb el senyor Lluís Sera, i sí. Subirachs venia allà perquè nosaltres li fèiem les escultures de les seves exposicions. Va. Pràcticament totes les exposicions de Subirachs, aquestes piràmides, les hem fet nosaltres. I fèiem també treballs per la Sagrada Família. Aquell Crist que hi ha en negatiu l'hem fet nosaltres. O sigui, moltes coses de la Sagrada Família les hem fet nosaltres. Jo diguéssim que era un col·laborador, no? Que em va dir, mira, Enric, tens que polir això de Subirachs, jo ho polia, tens que tallar aquí... O sigui, era com un ajudant, perquè els escultors eren ells. Jo era ajudant, estava aprenent encara jo.
Sí, o sigui, el disseny, l'idea, la portaven ells.
El Subirachs venia amb una escultura de guix.
Val.
I nosaltres li tenem que fer ampliar l'escultura, per exemple, 2 metres o 3 metres, amb marbre o amb qualsevol pedra que fin. I per sistema de punts, sistema de compassos, que és un sistema tradicional. És un sistema molt tradicional, que és una cosa ja tècnica, només tens que saber l'ofici i simplement anar reproduint, no?
Anar-li buscant l'escala...
Sí, 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 l'escala, i bueno, i calcular molt, perquè, clar, si t'equivoques...
Fem esment dels Subirachs, perquè potser els qui no són...
Sí, bueno, el més famós és el dels Subirachs, però hi ha altres escultors molt bons, per exemple, el Ricard Sala, que va ser professor meu a Belles Arts durant 4 anys, me va influenciar molt. Hem fet còpies pel perruquer Llongueras, tot el del perruquer Llongueras ho hem fet nosaltres, perquè Llongueras és un gran perruquer, però no sap treballar la pedra, les coses clares. Ell modela, també.
Sí.
I també hem treballat per exemple, aquest famós escultor de Reus, Salvador Hassans, també li hem fet alguna pedreta, no gaires, però alguna. I sobretot hem treballat molt per la Rosa Serra. La Rosa Serra, tot el que té de pedra ella... ho han fet els altres escultors.
Recordi'ns una miqueta, Rosa Serra és nascuda a Vic...
Sí, però la biografia d'ella no la sé molt, perquè jo, la veritat, jo com era ajudant no parlava gaire amb ells.
Va,
o sigui, però, jo sentia coses, però jo no parlava, saludava, però no tinc amistat, no.
Però bé, la seva obra la té exposada...
La Rosa Serra té a Olot, hi ha molts indrets, i tot això que té d'aquests bustos d'Adora, això ho hem fet nosaltres.
Que estan exposats
als carrers. Sí, a l'aire lliure, a la plaça,
d'Olot.
Tot això ho fem nosaltres.
Sí,
perquè clar, ells són modeladors, és el que volia dir, ells són modeladors. La Rosa Serra és modeladora, modela fan com el Llonguera, però no saben... Bueno, la Rosa Serra no sé si sap treure la pedra, però bueno... Nosaltres li fem totes les pedres, que així de clar. I signem a la seva signatura, perquè jo, una de les coses que he fet moltes vegades és posar Subirachs. A les piràmides que té Subirachs, aquestes les he signat jo, Subirachs.
Sí, perquè...
No, que no és
per... Amb bona
no
part...
És per dir que, perquè clar, ells jo considero que Subirachs era una persona que tenia molta feina, no podia fer-ho tot, perquè Subirà sí que sabia treballar la pedra, cuidado, eh? Ell sí que sabia, però no donava abast, llavors li feien nosaltres.
Clar. Però això no ens pot sonar estrany, perquè, per exemple, com els grans artistes de la història, Rubens o Miguel Àngel, tenien la seva escola, tenien els seus...
Però miri, per exemple, el famós escultor francès Rodin,
Rodin.
Totes les escultures en marbre li han fet escultors mestres picapedrers, perquè Rodin no sabia treballar la pedra. Rodin era un gran modelador, modelava com els àngels, modelava, però no sabia treballar la pedra. Però clar, s'aconsellera escultor, perquè clar, els bronzes que té, ho fan la fundició. Una altra cosa, molta gent no sap que tot el que és bronze ho fan la fundició, no ho fa l'escultor. L'escultor porta el guix a la fundició i li fan...
Un xinida podria ser un exemple d'això que ens...
Tot això ho fan a la fundició. El xinida què feia? Feia esbossos en guix o en fang, li portava a la fundició i la fundició li fa la peça. La gent pensa que el xillida feia aquest ferro, impossible.
Necessitava d'uns col·laboradors...
No, que li fera la fundició. La fundició qualsevol pot portar qualsevol cosa.
Ara, hem estat parlant doncs, de les persones d'influència, segurament, que al llarg de la vida sempre en deu haver rebut.
Jo, per exemple, he tingut la sort de trobar grans professors a punt de jubilar-se. Vol dir que els seus coneixements me'ls han transmès ara. I tinc que dir una cosa, aquí sí que tinc que fer una crítica. La Facultat de Belles Arts actualment no ensenyen pràcticament ni a dibuixar, ni a pintar, ni a treballar la pedra. Quatre cosetes. Ara són totes assignatures tipus audiovisuals, fotografia, història de l'art. O sigui, a l'ofici de Belles Arts ja no l'ensenyen, que ho sàpigui la gent, ja no l'ensenyen. O sigui, un pot passar a Belles Arts ara són 4 anys, abans cada especialitat era 5. I pot passar tota la facultat sense treballar la pedra ni pintar, perquè agafen assignatures teòriques, m'entén el que vull dir? I tenen un títol de professor, però que no saben. No saben fer ni un retrat. Això ho dic ara públicament.
I deu haver una base i després com...
Sí, no, però que ja l'ofici s'ha perdut. Ja no ensenyen l'ofici. La gent que va a Belles Arts i vol ser escultor, que sàpigui que no saldrà, mai l'ensenyaran. Si no va a tallers, és impossible. És tot modern, tot assignatures teòriques, audiovisual, vídeo, en fi. Història de l'art, història de la semiòtica, que jo no sé ni què és la semiòtica, en fi, una cosa, un desastre.
Ja que estem en el món de la docència, vostè també va ser professor.
Bueno, jo he sigut professor 17 anys al Col·legi La Salle de Montcada i Reixac, 17 anys, després vaig estar 4 anys més de professor de secundària sempre, al Col·legi d'Escala Dei de Horta.
I em sembla que aquesta etapa l'apassiona molt, oi?
Bueno, jo m'ho agafava com una feina també, però bueno, després vaig tindre ja agafar el gust amb els alumnes, que sempre pues, són agraïts, i bueno, tinc amics, bueno, ara tinc exalumnes que són metges, arquitectes, en fi, de tot, paletes també, de tot, tinc de tot.
Però la recorda gratament, aquesta etapa, no?, de transmetre coneixements.
Sí, a vegades jo he estat al germans de La Salle, que a mi m'han tratat, bueno... immillorable, Els mans de La Salle m'han tratat i les germanes també de l'Escala d'Ell m'han tratat sempre molt bé.
Perquè tinc entès per vostè de que aquesta escola d'Escala d'Ell era molt exigent amb els alumnes.
I ho són. I ho trobo bé. Sí. L'Escala d'Ell, que està a Horta, no? Abans, quan jo vaig començar a treballar, se deia Providència del Corazón de Jesús. Ara ja s'ha modernitzat i es diu Escala d'Ell. És una escola que ho trobo bé, ho trobo bé. El que s'ho mereix, li donen la nota que mereix. I el que té que suspendre, suspèn. Què passa? Que molts alumnes s'acaben de col·legi, perquè veuen que això és un col·legi serio. Si tu no treballes, no podràs aprovar. Ara surt gent formada, que és el que jo... Sí. I La Salle també, La Salle és una escola molt sèria, La Salle és una escola molt sèria. Cuidado, és molt sèria, La Salle. Si t'ensenyen bé, te preparen bé.
Posem una altra mica de música?
Sí.
David, endavant. One for the morning, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes.
Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Lock it. Drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Lock it. For the money, blue for the show, three to get ready now. Go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but the deal for my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but the deal for my blue suede shoe.
Bueno, estàvem escoltant a l'Elvis Presley, un altre dels seus...
M'encanta, sí, sí.
Bueno, estem recordem que estem amb l'Enric Palau Casada, que és un artista, és un escultor i un pintor, que té una obra exposada aquí a l'Espai d'Art del Celler Clos Montblanc de Barberà, que la tindrà tot aquest mes de desembre i fins al finals de gener. Enric, abans que hem parlat d'aquella estada així de jove per diferents indrets, sí, sí, així de la costa pintant...
Sí, i també altres països, també.
Sí, però després va vindre un parèntesi d'aquest que hi havia en aquella època d'anar a fer el servei militar.
Sí.
Va fer primer Sant Climent de Sasserres i després a Tarragona.
Sí.
Quina anècdota té?
Anècdota que a mi, o sigui, em van posar la COE 42. La COE 42 és lo que la gent diu guerrilleros o boines verdes, no? Bueno, però clar, diguéssim que m'ho van com imposar, no? Perquè jo resulta que estava a Sant Climent, estava arrestat una setmana i van vindre aquests els guerrilleros a buscar gent i jo em vaig presentar, però dic, bueno, me presentaré per no estar tancat, no? I vaig passar, i vaig fer el pitjor possible, vaig fer les proves el pitjor possible. I clar, el capità, tenia un prismàtic i anava mirant, no? I li va sobtar que jo sempre arribés a l'últim, no? I va agafar el meu expedient, perquè antigament te feien un psicotècnic a la mili, no? Clar, al mirar el psicotècnic, el tio va dir, aquest tio s'està fotent de nosaltres. Diu, ara veuràs, i em van ficar, no com un càstig, però que... M'entén?
Però diu que estava arrestat, a complir un càstig, però no era per cap malifeta, senzillament...
No. Perquè jo quan vaig arribar a Sant Climent, vaig fer amistat amb el capità Mossèny, el mossèn capità, i li va dir, jo soc pintor i tal, i em va dir, per què no em decores la iglesia? Jo vaig passar un mes pintant, en fi, verges i angelets i tal, i fins que un dia va passar una companyia corrent i em van dir, i vostè què fa aquí? Jo soc el pintor d'aquí, de la capella. I diu, no ha fet instrucció? Diu, no, jo no he fet res. Ah, no? Llavors, clar, va dir, pues mira, ara, un mes de res per espavilat. No, espavilat no, si a mi em van agafar per pintar la capella, què vol que li digui? Bueno, i llavors van arrestar per aquesta raó.
O sigui, la capella d'aquí
de
Sant Climent és una miqueta de capella Sixtina?
Bueno, ara ja no existeix, perquè ara ja han fet una nova, no m'han dit i tal, però bueno, és una... Ja, jo m'imagino que és un barracó de fusta era i bueno, ja l'han tirat, no? Ja no... Sí. L'anècdota és aquesta, no? I després resulta que la COE em va agradar. Em va agradar molt estar a la COE. Sí, em va agradar molt. Però jo, gaudia de la cosa, sí, jo gaudia tot el que feia, sí, 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 m'agrada molt.
Sí, bueno, sí, són sí, d'aquelles coses sorprenents.
Mira,
també
em va agradar, em va agradar, em va agradar, sí, sí, sí.
Jo em quedo amb l'anècdota aquesta de decorar el d'això,
sí, 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 sí,
la capella, perquè m'imagino que devia ser amb un estil molt clàssic, molt...
No, jo feia el meu estil.
Ah, sí?
Sí, i al capellà li agradava. Deia, això és molt modern. Sí, sí, home, jo vull dir, de tant en tant feia alguna còpia, no?, d'algun angelet, en fi.
Perquè l'estil, almenys sí, l'actual, sí, 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 segurament sí, ha passat per molts estils.
Per molts
estils.
Jo he començat aprenent l'ofici.
Perquè, si em permet, una de les coses que va ser, és diplomat en restauració,
sí,
i ha fet restauració.
Sí, sí, sí.
I això et deu permetre conèixer molts estils de treballar.
El sistema antic de Belles Arts era el sistema d'ofici, tot el contrari d'ara. Llavors ja t'ensenyaven l'ofici. I si no donaves un mínim de, diguéssim, de qualitat, pues no t'aprovava. Ara sí, ara pues és igual. I hi havia un examen d'ingrés, de dibuix. Clar, ara no hi ha cap examen d'ingrés, qualsevol pot entrar a Belles Arts, però no, antigament no. Antigament era una cosa selectiva, no? Vull dir, els que realment volien fer això sí que... I bueno, pues jo vaig estar 3 anys fent restauració, i vaig treballar en algun taller, en fi, i pues, allà vaig aprendre tot el que són materials, des de fer la pintura, fabricar els vernissos, el sistema antic, tradicional d'aprenentatge de pintor, no?
I de fer els colors, tinc entès,
no? I de fer els colors, sí, 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 jo a vegades vaig fer els meus colors i feia els meus vernissos i tot, sí, 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 sí.
I després aplicar les tècniques...
Claro, les tècniques que aprens de restauració són moltes, per exemple, t'ensenyen la tècnica del relaxament, que és el que feia Dalí, aplicava la tècnica del relaxament. La gent no sap. Per això, Dalí, aquestes pintures, si vostè mira, aquests núvols semblen del relaxament i són del relaxament. La tècnica és del relaxament. Després tenies que escollir una sèrie de pintors per aprendre la tècnica específica. Jo vaig escollir Rembrandt, vaig conèixer la tècnica de Rembrandt, vaig conèixer la tècnica de Velázquez, del Greco, I, clar, aquestes tècniques t'ajuden a fer després els quadres que, clar, que són una mica diferents, perquè la gent veu que són diferents, que no és el típic pintor que fa el paisatge amb el pincellet, sinó que hi ha qualitats, que hi ha transparències, que hi ha gruixos, que hi ha una mica de tot.
Clar, tota aquesta escola, tots aquests coneixements...
A l'ofici...
Després...
Sí, jo vull dir una cosa. La pintura és un ofici. La gent pensa que un nen és pintant. Picasso no va néixer pintant. Picasso tenia el pare, que era professor de dibuix, i des de petit li va ensenyar l'ofici. I l'ofici és una disciplina. O sigui, el dibuix és una disciplina. I tens que passar per aquí. Per això Picasso va tenir l'avantatge que el pare era professor. No? I el que un pintor normal fa als 25, ell ho feia als 14. Perquè va començar els 2 anys amb el pare. M'entén el que vull dir? La pintura és un ofici. I l'escultura ja és un superofici. Superofici.
Pels qui no som entesos, parlant de Picasso, veus Ciència i Caritat.
Exactament.
I dius, oh, que bonic. Clar. Veus Les senyoretes d'Avignon i dius, no ho entenc.
Sí, sí, bueno, Ciència i Caritat era un treball d'ofici. Mm-hmm. T'ensenyaven a pintar com sistema tradicional. Sí. Per això Picasso va començar com tothom fent retrats, fent mans, fent coloms, no? Això és forma part de l'ofici. Quan ja tens l'ofici, depèn de la personalitat de cada un, pues va una cosa avançant, no? Avançant. Clar, Picasso, què passa? Picasso, artísticament, era una persona molt avançada. Inclús avui en dia molta gent no comprèn a Picasso, no? Molta gent no comprèn. En canvi, a Leonardo da Vinci tothom el comprèn. Perquè, clar, ho veus. Tu veus la Gioconda, veus la cara. Clar, Picasso és molt avançat. Molt avançat. No? Clar, llavors se tardaran molts anys per comprendre Picasso. No?
Per exemple, no sé, una altra obra de Picasso, Guernica.
Sí.
Entenem el context, val, no, però si no, aniries bastant perdut, també.
Claro, és el que diem. El Guernica, simplement, quan veus aquell cavall, és un cavall sintetitzat. Fer el mínim de traç, i sabeu el cavall. Ja no ha dibuixat el cavall, això ho dibuixava quan era petit, no? O sigui, això vol dir que ell ha avançat molt.
I aquí volia anar amb la seva obra. Enric, aquesta obra que està exposada aquí, aquí a l'espai d'art del celler Clos Montblanc, que recordem, està obert a tothom, i per això ho estem dient, de que tothom que tingui interès hi pot anar a visitar-ho, és una ocasió de poder veure una mostra de la seva obra. Hi han, a part d'escultures, també hi han pintures, i després hi han dibuixos, oi? I estem aquí, amb la seva maduresa artística, en què no té una entrada fàcil a la seva obra, no? En aquest moment, moment actual. Però ens impressiona, no?
No, gràcies.
Ens impressiona. I, no sé, ara, per exemple, hi ha aquella del desert d'Atacama.
Ah, sí, sí.
Que recordo que un d'aixòs me va dir: allunya't, mira-t'ho de més lluny, agafa perspectiva de més. I, no ho sé, són observacions i entrem amb la pintura matèrica. Expliqui'ns, sisplau, què vol dir
la
això.
La pintura matèrica, primer tinc que explicar una mica el que és la pintura tradicional. La pintura tradicional és fer el paisatge, i tothom veu el paisatge, no? Tothom ho veu. Fer el bodegó i bé, veus la poma, bé, veus la llimona, el bol, no? Tothom ho veu, tothom, no?
Sí, sí.
Fan un retrat i tothom veu el retrat, no? Això és la pintura tradicional. A partir d'aquí hem avançat en pintura com hem avançat en tot, no? O sigui, fa uns anys no existia el televisor, no existia, no? Ni l'ordenador, fa uns anys l'ordenador és una cosa recent.
Sí, són conceptes nous.
Igual que el mòbil,
sí, sí.
La gent pensa que tothom, que fa 50 ja havia mòbil, no existia, ni fa 30. Clar, tot va evolucionant, la pintura també va evolucionant, no? Llavors, la pintura matèrica vol dir que ja no és la pintura tradicional. Molta gent està equivocada i quan veu la pintura tradicional diu: aquesta és la bona, no? Precisament aquesta pintura tradicional del paisatge està desfasat ja. Això ho feia Velázquez, no? Això ho feia Picasso en la primera època. Tot això està desfasat ja. És com ara, imagini vostè, vestir com fa 50 o 60 anys. Està desfasat això. Pues la pintura igual. La pintura avança. Llavors, el pintor, pues, amb els impressionistes, no, per exemple, que no eren acceptats. Ara, van sortir els impressionistes, no eren acceptats, perquè era una pintura molt avançada, no? I això, pues, que jo faig la pintura matèrica, és el que, guardar la distància, és el que fa Miquel Barceló. Miquel Barceló fa pintura matèrica, amb el seu estil, i jo amb el meu estil, que vol dir que la persona que mira el quadre veu un gruix de terres, veu un gruix, no veu la pintura fineta, perquè m'entengueu, que és tradicional, sinó que veu gruixos, veu talls, veu a lo millor hi ha un cel que sí que és molt, molt apaisat, molt amb transparències, però la terra està feta precisament amb pigments, amb gruixos, amb diferents materials. Inclús Miquel Barceló treballa en cendra, en sorra, jo també treballo, no? En fi, tota classe de materials ho pots aplicar a la pintura, i per això són els gruixos que veus a la pintura de Miquel Barceló, que són gruixos fet amb guix, fet amb terra, pigment, tot això.
Que no estan sols pintura sola, sinó
que és pintura amb matèria posada, molta matèria, enganxada, en coles, en vernissos, en pintura a l'oli, tota tècnica mixta.
Amb aquesta exposició que estem fent esment d'aquí del celler Clos Montblanc, doncs hi ha això, hi ha mostra d'escultura, hi ha un cap, ressaltem aquest cap del Nardental, que a la presentació doncs
nosaltres estem en una societat occidental que es diu que portem 2.000 anys de cristianisme, no? Diguéssim, 2.000, portem només 2.000 anys, però els Neandertals van dominar Europa durant 250.000 anys o més. Clar, jo els admiro per això, 250.000 anys dominant el món, i nosaltres portem 2.000 anys i pensem que som importants. No som res, al costat de Neandertal no som res, però absolutament res.
Uns aprenents, encara.
Total, ells van passar glaciacions, se van enfrontar a les bèsties que hi havia llavors, van sobreviure i van triomfar. Després va venir l'Homo sapiens, clar, amb una tecnologia nova, i això, pues, va, pobres, es va...
van quedar relegats.
Però ja s'ha demostrat que va haver-hi barreja entre neandertals i sàpies, va haver-hi barreja, vull dir que tenim gens de neandertal.
Bueno, aquesta és una figura que hi ha un bloc, quin material és?
Alabastre, és alabastre. Sí, que el vaig anar a comprar amb una casa de Sarral, amb un senyor que tenia una caralla, s'ha jubilat, i un senyor que feia coses d'alabastre, que es deia Bacardí.
Aquesta peça d'alabastre no és tot blanc
té
com a vetes rosades.
Té com vetes grises i tal, sí, això em va agradar,
Després, pintures de dimensions considerables, que dèiem que era matèrica.
Matèrica,
i després els dibuixos, o gravats?
Dibuixos. Fets del natural. A excepció d'un, que és un fet en carbó, que és una espècie de moribund, no?, amb rates que he posat, que això és d'imaginació.
Sí. Que són uns traços molt directes a dir,
sí, directe.
Aquí sí.
Això vol dir ofici.
Vol dir ofici.
I jo ho dic sense cap pretensió,
Sí.
Però és la veritat. Això vol dir ofici. Pensi que jo sóc soci de Sant Lluc fa 40 anys. El Centre Artístic Sant Lluc té molta història, no? El van fundar els escultors Llimona, Gaudí va ser un dels presidents del Centre Artístic de Sant Lluc. Gaudí anava a dibuixar allà a Sant Lluc, i Miró anava a dibuixar a Sant Lluc, no? Vull dir, allà té una tradició d'anar a dibuixar model. Llavors, hi ha diverses sales, vostè entra, hi ha una model, home o dona, és igual, no? I despullats, naturalment. I vostè se senta tranquil·lament, el seu cavallet, i cada 3 minuts o cada 5 minuts canvia de pose, o cada 10 minuts, de fi, depèn. I vostè dibuixa la model.
El natural...
Quan portes 40 anys dibuixant, ja tens un traç segur. Segur. Al principi, no. Al principi, des que calcula vol i tal. És com un ofici, ja dic.
Clar. Després, allò que comentàvem abans, de retratar així a turistes, que també té que ser un traç... Ràpid, no pots tindre massa hores.
Tindrà màxim 40 minuts descansant, màxim, si és en color. Si és en blanc i negre, quan ja passa de mitja hora, ja el model ja...
Bueno, se li deu fer tard, no?
Ja...
va passant el temps, no voldria que se'ns passés. Escolti'm, ara vostè està posant aquí a Barberà, aquí el celler Cosmon Blanc, però... En aquest mateix moment, on més té pintures exposades?
Pues mira, tinc a Berlín, des del gener d'aquest any vaig fer una exposició a Berlín i li s'ha agradat molt l'obra i tinc obra en permanència a Berlín, no? I el 10 de desembre també tinc una galeria a Nova York on es posen 34 dibuixos. O sigui, el mateix dia, el dia 1, vaig inaugurar a Nova York i el celler Cosmon Blanc.
El que passa és que presencialment vostè estava aquí al Cosmon Blanc.
Claro. Vaig preferir quedar-me aquí, la veritat. Perquè a mi a Nova York he estat... I no m'agrada, no m'agrada. Ni pel menjar, ni per la gent, tot va de pressa, tot és el dòlar. No, jo estic acostumat a la tranquil·litat. No vull...
I per això, perquè li agrada la tranquil·litat, ha retornat als orígens del seu pare, de l'arrel paterna, aquí a l'Espluga. Vostè té el taller aquí a la creu, damunt de la Creu de l'Horta, amb una finca que havia sigut del Jaume Civit.
Li deien Calall.
A Calall, exacte. Allí vostè té...
Allí tinc el taller d'escultura i per fi no em molesta cap veí, no? Perquè, clar, jo primer vaig viure a la carretera de Poblet número 17 i, clar, els veïns se queixaven del soroll, del fum, del pols de mar, en fi, tots són queixes, però bueno, ara ja no molesta ningú.
I allí per dimensions no...
No, cap problema. I a més, estic a l'aire lliure...
Pot posar Mozart
lo que vulgui.
Ben fort...
Sí, no hi ha problema. No hi ha...
I l'Elvis Presley?
Per fi ho he aconseguit.
Molt bé, recomanem aquesta visita de les obres de l'Enric Palau aquí amb aquest espai d'art del celler Cosmon Blanc de Barberà. Posem una miqueta de...
Sí.
Doncs, David, endavant, xiquet. Thank you.
a l'Espluga FM Ràdio.
Catari, Catari, per què me deixes si per a la mar? Per què me parli o cor me dormien de Catari? Non t'escorda catagera de cor, Catari, non t'escorda. Catari, Catari, que ven a dir stu per la camma d'espasa. Dolor mio, tu non ci pensi tu, non te ne
curo. I amb aquests sons napolitans, seguim aquí el passeig musical parlant amb Enric Palau Casada. Enric, recordis una miqueta els llocs on has posat, a part d'aquestos que han fet esment,
sí,
doncs, bueno, cara de Nova York?
Cordial, i vaig començar a posar a la fundacions, Fundació Josep Coma Posada, també he posat a la Fundació Soler.
Tot això a Barcelona?
Sí, sí, a Barcelona. No me diré a Barcelona. Bueno, després he posat a la Galeria d'Art, d'Art número 7, per exemple, que es deia, ja està tancada. He posat a la Galeria Calders. Últimament he posat a la Galeria Crisolar, i he posat tres cops. I he posat també Espai Francolí de la Teresa Rius de Barcelona, no? En fi, diversos llocs, no? També a la part de Perpinyà, en fi, tot aquest sud de França, en fi, tot això, Aix-Provence, Toulon, en fi, Marsella, en fi, París, m'he posat una vegada.
I les recents, aquesta, que
de Berlín, sí, he posat aquí les d'ara, diguéssim. No?
Que és el 2017.
Sí, sí. El 2017, i... el 2010, el 2012, sí, sí.
I Holanda, sí, França, sí, bé, totes aquestes...
Bueno, això tinc obra a aquests països, no?
És obra permanent, aquesta.
Sí, són obres que ja he vengut i que estan allà, i aquesta galeria me mou les obres, no?
Val, aquest, les obres. Aquestes galeries...
Sí, me porta obres a Holanda, me porta obres als Estats Units, ells són els que mouen totes les coses. Jo li dono l'obra i ells, pues, ho van exposar aquí, allà i tal.
Amb aquest estil d'obra matèrica, fa anys que hi treballa? O...
No, bueno, l'obra matèrica és des de fa, no sé, abans del 2000 vaig començar amb aquesta tècnica, no? Perquè abans sí. Jo era bastant clàssic, bueno, vaig passar una etapa de transició, que es diu,
sí.
I ja des de llavors, pues, ja he anat investigant i, bueno, he anat...
Sí, o sigui, com a desembocar amb el moment,
exacte,
actual, amb,
exacte,
amb aquest,
sí,
amb aquest
ja
estil.
Jo ja porto molts anys, diguéssim, investigant pintura, mirant pintors, en fi...
Veig que el nom que han posat en aquesta exposició que podem veure aquí a Barberà, Silenci.
Sí, bueno,
l'ha posat vostè, aquest nom?
No, l'he posat jo. Això ho ha posat el director de la sala. Perquè amb ell, les meves obres, pues, no sé, l'emoció d'ell és espiritualitat i silenci, no? Bueno, es poso, diu, mira, a mi és igual. Sí, sí, el que amb ell li afecta, li arriba. Sí, sí, sí. Una obra de tranquil·litat, també li arriba tranquil·litat, no? Sí, sí.
Tenim una altra peça per escoltar.
Yeah.
Enric, què estem escoltant ara?
Home, estem escoltant Pavarotti, o Sole Mio. Sí. Jo quan, per exemple, que tothom, que jo sóc humà també, sóc humà, tinc un bajó, no tinc alguna depressió o alguna cosa, la medicina, posar Pavarotti, posar O Sole Mio, cançons napolitanes, començo a picar pedra, sentint la Pavarotti i O Sole Mio, i se'n va la tonteria, se'n va la tonteria. Les males idees negres, les males idees, les depressions i les tonteries. Ho recomano.
La pila queda
camarada. Posar cançons napolitanes i Verdi. Verdi i Pavarotti. I O Sole Mio, i se't va la tonteria. Se va. És una alegria que t'agafa. Agafa una alegria al cos. No?
Sí.
I, escolti, contentíssim. I ja no penses en lo que coses que t'han passat. No?
Ja
no
està, s'aparque totes les boires.
Tot, ho recomano, eh?
Escolta, quins projectes té Enric Palau Casada?
Bueno, jo el projecte que tinc, però clar, això és fer un cap gran, com l'Undertal, però en vez del Undertal que pesa 100 quilos, fer-ho de 5.000 o 6.000 quilos. Estic pensant que ho faré amb marbre. Fer un cap de l'Undertal enorme, gran, no? Si me'l compra algú, bé, si no me'l quedo per a mi, no hi ha problema. Estaré 3 anys treballant la pedra, pues, però faré un cap d'aquests, de 5 o 6 mil quilos, sí.
Perquè això, la idea aquesta, està bé, està destinat, vostè la té pensada per ubicar-la en algun lloc en concret?
Home,
si arribés a entendre's.
Sí, jo, per exemple, estic en tractes amb el sud de França, un poble que es diu Taltaull, en català Tautabel, en francès, que hi ha una cova com aquí a l'Espluga, no?, que han trobat restos de fa 4-6 mil anys, ja està un muntatge que han fet molt maco, i li s'ha enviat una sèrie de fotos del tal, i si me diuen que sí, posem d'acord, no?, pues, ells pagaran la pedra, diguéssim, però serà una pedra de 5.000 o 6.000 quilos, serà un Neandertal que jo crec que impactarà, no? Que me diuen que no, és igual, la faré igual. La tindré a la finca i ja està.
Per entendre's, fer un reclam com aquí a la cova de la Font Major, aquella fletxa que hi ha...
Aquell monolit, però sí. Bueno, això és una cosa, diguéssim, que està molt bé, això està molt bé per atreure gent.
Sí.
Però imagini's, quan entres a la cova, no? la recepció, un cap de marbre de 5.000 quilos o 5.000. Jo seria, bueno, la sensació, crec jo, de tota Catalunya.
Bon, ens acomiadem del programa de l'Enric Palau Casada, que li donem moltes gràcies. Home, Enric, i recordem que té obra exposada a l'espai d'art del Clos Montblanc a Barberà de la Conca. Tot aquest desembre i tot el gener se pot anar a visitar. Doncs moltes gràcies.
Vostè
també havia tingut una escola aquí per
sí,
gent.
Sí, jo havia tingut des 2010 o 2012 una escola de pintura i dibuix a la carretera Poblet número 17, però la vaig tancar. No?
Hi ha possibilitats de tornar que es torni a obrir?
Bueno, m'ho estan demanant molta gent, no? En fi, ja volem.
Moltes gràcies, Enric.
A vostè, apa, per l'oportunitat. Gràcies.